COPE Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca. A les 12:20 comença Es Matí de Menorca, edició de divendres, que com sempre mos farà arribar fins les 2, perquè a la 1:33 tenim el Mirall de l'Església amb en Toni Fullana i el seu equip de col·laboradors, però d'aquí allà tenim coses que contar-vos. Tot d'una anem al cine, sabrem quines pel·lícules podrem veure aquest dia en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella, pel·lícules i òpera, dia 24. Després tindrem l'actualitat esportiva, com us arriba amb en Paco Pérez, cançoneta setmanal de cada divendres amb en Pep Marques i sa tertúlia. I, com sempre, molt bones recomanacions que sempre mos acompanyen aquí a la COPE en Es Matí de Menorca. Com aquestes, abans d'anar al cine.
Dos gafas progresivas, 189 euros. Tu revisión optométrica por optometristas especializados y tecnología de última generación. En Óptica Barrau Font, calle Bestioses Moreres Mahón y Geroni Elzina de Ciutadella.
Diàlegs a la catedral. Fonamentalistes. Què són? Tots els fonamentalistes són religiosos? Com respondre a aquest desafiament? Diàlegs a la catedral. Avui divendres, a partir de les 20 hores, una iniciativa del bisbe de Menorca, Monsenyor Francesc Conesa Ferrer. Estau tots convidats a participar. Vos esperam.
89.6 FM. COPE Menorca.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
Com cada setmana, com cada divendres, mos interessant per les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella. Jaume Vallans, molt bon dia.
Molt bon dia.
Andreu Torres, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En Andreu xerrarem d'Un ball o emmascarat d'aquí uns momentets. Però primer mos aturam a xerrar de les pel·lícules que veurem aquest dia. Pel·lícules noves, Jaume.
Sí, aquesta setmana entrem dues pel·lícules noves i en quedem dues de la setmana anterior. Entrem una pel·lícula que molt demanada, Annabelle Creation. Darrerament sembla que hi ha un boom de pel·lícules de terror. Ja hi va haver el gran èxit de It, que va ser, almenys per nosaltres, la pel·lícula que més èxit de taquilla ha tingut des que vam obrir cines. Altres pel·lícules com Verònica, les que vindran, com El secreto de Marrowbone, que l'estrenarem divendres que ve i té molt bona pinta, i ara drama aquesta d'Annabelle Creation. Es tracta de la seqüela de la pel·lícula del 2014 que es deia Annabelle i tracta sobre un fabricant de joguets que se li mor una filla seua petita i ell fabrica una muñeca i juntament amb la seua dona a casa seua fan que sigui un orfenat i els nous inquilins que aniran vinguent estaran afectats per aquesta muñeca que té poders, podríem dir, diabòlics. Una pel·lícula amb tots els ingredients del cine clàssic de terror i que en els molts amants d'aquest tipus de cine segur que els agradarà.
Has dit, doncs, que It havia estat l'èxit comercial més gros que havia obtingut de cine de terror?
De cine de terror, de cine de terror.
Exacte, val, molt fet aquesta puntualitat.
Sí, perquè que el cine de terror té el seu públic no? Però aquesta va transcendir el seu tipus de públic i va venir molt tipus de gent, perquè la veritat és que era una pel·lícula que, a part de ser d'un gènere específic, era una pel·lícula molt bona.
Molt bé.
Una presència maligna. És perquè soy lo más débil.
Es la muñeca. El demonio. Annabelle.
Annabelle 2, La creació, i una altra pel·lícula nova que també s'incorpora, Toc Toc.
Toc Toc, totalment al revés que l'altre, no tot ha de ser por i terror i intriga, i la gent agraeix molt quan hi ha una pel·lícula divertida, una comèdia divertida, i aquesta ho és, i bueno, està la tercera vegada, tercera setmana que està a la taquilla espanyola i cada setmana fa més espectadors. Està és una adaptació de l'obra teatral francesa que va tenir un gran èxit fa uns 3, 4 o més tal vegada anys a França i a Espanya. La temàtica va sobre un grup de malalts que estan afectats per trastorn obsessiu convulsiu, que les seues inicials són justament TOC, i van a la consulta d'un psiquiatre i aquest psiquiatre tarda bastant en arribar a la seua consulta i mentrestant tots els afectats intentaran controlar les seues manies. Tant l'obra de teatre com la pel·lícula requereixen de la vis còmica dels actors, i en aquest cas bueno, ho aconsegueixen amb però molts actors tan coneguts com a la comèdia espanyola, com en Paco León, Rossi de Palma, Alejandra Jiménez, Pablo Lastra, etc. Fan les delícies d'aquesta comèdia que des del principi fins al final té infinitat de gags i se veu molt bé i la gent surt molt contenta.
Ets una concha.
Disculpe.
Sí.
¿Ha dicho algo?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Hija de puta!
Le oigo.
¡Barra!
¡Barra yo no! ¡Socorro!
Anabel 2 i Toc Toc, les dues pel·lícules noves que s'incorporen a la cartellera de cinemes d'Escalçalat de Ciutadella. En plan, tenim dues que continuen. El Muñeco de Nieve.
Efectivament, el Muñeco de Nieve continua, tindrà una sessió diària. Es tracta, ja ho van dir, d'una gran pel·lícula d'intriga, no de terror, és més d'intriga i d'acció que de terror. Té els seus moments de por i tal, però la catalogarien com pel·lícula, com un thriller clàssic. És una adaptació d'una gran novel·la de l'escriptor John Nesbo i es tracta d'un detectiu que investiga la desaparició de sa mare d'un fiat i l'única pista que han trobat és la bufanda que han trobat penjada a un muñeco de neu. Està molt ben interpretada per Michael Fassbender i Rebecca Ferguson.
La cabeza. Se hace llamar el asesino del muñeco de nieve.
I seguirem encara durant unes sessions amb l'operació Cacauete 2, missió Salvar el Parque.
Exacte, seguirà una sessió dissabte, una altra diumenge i una altra dilluns. Es tracta de les aventures d'un grup d'animalets que s'han d'unir entre ells per poder salvar el puesto on han de viure, que és un parc que el volen transformar en parc d'atraccions i destruir tota la natura que hi ha en aquest parc.
No hay salida, ¡qué mal! Ha sido un placer conocerte.
Vaya susto nos has dado, monada.
Bueno, aquest és el repàs a les pel·lícules que veurem aquest dia. Annabelle 2, La creació, Toc Toc, El muñeco de nieve i Operación Cacahuete 2, Missió salvar el parque. Però dia 24 de març tenim òpera i tenim una de les òperes d'aquelles que també emocionen, un ballo i màscara. Andreu Torres, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, tenim dimarts, dia 24, òpera.
Sí, dimarts, dia 24, a partir de les 8 del capvespre, farem un directe des del Teatre del Liceu de Barcelona. Uh-huh. Amb aquesta òpera de Verdi, Un ballo y máscara. Un ballo y máscara és una obra on surt damunt l'escenari totes les enveges, les conspiracions polítiques, amor, enveges, venjances i a darrera instància el perdó. Va ser escrita per Verdi basada en un llibreto de Daniel Auber. Uh-huh. Qui està basada sobre l'assassinat real que van fer el rei Gustau III de Suècia, qui va ser mort, va resultar mort després d'un tir, d'un dispar que li van fer a un ball de màscares. Uh-huh. I ha que dir que es posar en marxa aquesta òpera li va donar molt de mal de caps a Verdi, perquè la censura d'aquell temps li va posar moltes pegues, perquè el tema és això de que matessin un rei damunt l'escenari no està gens ben vist a Itàlia, que està dominada per països estrangers. Uh-huh. I l'home va haver d'anar cavilant i va haver tant de personatges i que m'agrada, que no m'agrada, fins que la censura va donar el vistiplau i anar de menys que l'ambientació de l'escena que era a Suècia va anar a parar a Boston.
I a més en fora, i no t'hi faltava sí. Tant.
És a dir, van inventar
un altre lloc, una altra escena d'escrim,
una altra escena, sí. Van inventar un parell de condes, és a dir, ja van davallar
de categoria
el grau de rei a la noblesa, i bueno, i això va poder va poder tirar per avant fins que la van poder estrenar a Roma.
Molt bé. És una producció que es veurà en directe des de Liceu de Barcelona. Quins són els intèrprets més destacats d'aquesta...
Els més destacats, el tenor polac en Pior Bezcala, que és molt conegut, i després és el soprano de Caterina Menlova.
Molt bé. És una producció d'aquestes moderna o clàssica, Andreu?
És més tiranta moderna. És un poc clàssicota, però és més tiranta moderna. És una mescla.
Molt bé. Perfecte. Pareix que vulgueu veure un tast d'aquesta òpera. Per a YouTube trobareu molt de fragments i de muntatges, tant clàssics com més moderns, i la veritat és que tots són realment espectaculars. Molt bé.
Sí.
Dimarts a les 8, Andreu?
Dimarts a les 8 començarem.
I de vinga, en directe des del Liceu de Barcelona. Andreu, gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
I Jaume, gràcies a tu també, bon dia. I recordar les pel·lícules que tenim aquest dia, a més de l'òpera dimarts, Un valor i màscara, Annabelle 2, La creació, Toc Toc, El muñeco de nieve i Operación Cacahuete, Misión salvar el parque. Jaume, fins la setmana que ve.
Fins divendres.
Gràcies, bon dia.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
¿Y si hubiese una forma de seguir comprando todo lo que necesitas contribuyendo además al progreso de la economía menorquina? La hay, y consiste en apoyar el comercio local. Invierte en tu isla. Apuesta por los comercios menorquines y estarás ayudando a tus vecinos, amigos, familiares y, cómo no, a ti mismo. Descúbrelos en www.comerciomenorca.es, donde también podrás ver cuáles ofrecen compra online. Hagamos que este siga siendo un lugar envidiable. Mensaje de Ascome con la colaboración del Consell Insulada Menorca i Pime Menorca.
Cada dematí em costa aixecar-me, dutxar-me i agafar el cotxe per anar a la feina. Però saps que em costa més de tot trobar un lloc per aparcar. Som en Joan i tenc mobilitat reduïda. I vull demanar-te que, per una vegada, no et posis al meu lloc.
Govern de les Illes Balears.
El diari Menorca destaca la seva portada. Aparece una patera en Vine Parraig i la policia busca a sus ocupantes. La embarcació tiene apenas 4,5 metros i se han hallado 6 chalecos salvavidas, prendas de vestir, restos de comida i un bidón de combustible. I un GPS les orientó en la travesía. La isla se vende a los ecoturistas con un proyecto piloto. Tologen está revisa la música judía con Mathic Duo. Espanya, deambulatorio a escuela de música. El govern tantea a Ryanair para que cubra la ruta con Londres en invierno. El Consell recibe menos dinero para las plazas geriátricas de dependencia. Rajoy activará el 155 ante las evasivas de Puigdemont. Esperanza Rosa, Menorca, se moviliza para luchar contra el cáncer de mama y apostar por la lucha. A más por San Judit Porras asume que la Barca tiene equipo para estar en la Copa y el Levante de Andreu Hernández, líder de tercera. El setmanari El Iris, setmanari d'informació i cultura de Ciutadella, destaca la seva portada. L'Ajuntament de Ciutadella tindrà un gran parc de serveis, ho diu una Joana Gomila, alcaldessa de Ciutadella. A més, dins, una altra sèrie d'interessants informacions en aquest setmanari d'informació i cultura de Ciutadella, El Iris. La previsió meteorològica, després d'una petita pausa.
Si eres diferente, si solo sigues tus propias normas, si no vistes como los demás, te van a mirar, pero la mirada que importa es la tuya.
Entra en Moo y llévate dos gafas Moo graduadas con antirreflejante por 97 euros. Solo en Multiópticas.
Multiópticas Mahón. Ses Moreres 25, Mahó. I Multiópticas Mayans. Ses Voltes 31, plaça Pins 6, Ciutadella. Número 1 en serveis òptics.
Diàlegs a la catedral. Fonamentalistes. Què són? Tots els fonamentalistes són religiosos? Com respondre a aquest desafiament? Diàlegs a la catedral. Avui divendres, a partir de les 20 hores, una iniciativa del bisbe de Menorca, Monsenyor Francesc Conesa Ferrer. Esteu tots convidats a participar. Vos esperam.
Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, aquesta supervisió meteorològica ennivolat amb pluges ocasionals. Durant el capvespre estarà poc ennivolat amb una baixa probabilitat de qualque precipitació dèbil i aïllada. Temperatures nocturnes que davallen i diurnes que pugen, vents variables. Predominarà el component est, en general fluixet. Les temperatures màximes 24 graus, mínimes 15 a Mó i 14 a Ciutadella, i no tenim cap avís de fenòmens meteorològics adversos per les properes hores.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Molt bé, es torna la setmanal per en Paco Pérez de l'Associació Històrica de Futbol Menorquí. Paco, molt bon dia.
Bon dia.
Vinga, diuen que la salsa de futbol són els gols, i de gols n'hi ha de molt de tipus, n'hi ha decisius, històrics. Me sembla que xerrarà una miqueta de gols actuals i gols que han fet història, no?
Sí, sí, la veritat és que aquesta setmana se porta allà de gols perquè n'hi ha hagut de tot color. I verdaderament aquests i més els històrics crec que fan un bon panxó per aquell que li ha d'anar a futbol. Però podem començar en dijous passat. Pues el diari publicava verdaderament gols a tercera Balear, 43 en una jornada. Això no és habitual, que hi hagi un 4,3 de gols, quan avui en dia està per baix dels 2 gols, o sigui, entre uns 20 solen ser el normal en una jornada. Però això pues, va tenir ja les seves conseqüències dijous passat, amb un Poblense Sant Rafael, un 7-1, un altre Eivissa Manacor, un 5-0, un Constància Alcúdia, 6-1, el Mallorca en el Mercadal, 5-0, i el Cerverense contra el Petra, un altre 5-0. Això ja era lògic que això no es podia mantenir, i verdaderament ja ens va passar a un altre nivell de nombre de gols aquest cap de setmana, la tercera Balear, pues, amb 26, cosa ja més, diguem, dins d'estat normal. Però els gols aquests també van tenir una altra llamada d'atenció aquest cap de setmana, en el qual dos equips han fet 17 gols a la primera divisió. Un va ser el partit de diumenge, un 3-6 Betis-València, i l'altre i vespre un 2-5 al Las Palmas Celta. Per tant, això com podem veure, el dia aquell que s'enxufen, tots surten, i el dia que no enxufen, doncs el 0-0 sol ser a vegades o el resultat mínim habitual. Però nosaltres també podem rellar de gols amb un altre tema històric, i aquest tema històric doncs, verdaderament té de protagonista la pròxima festa de futbol que farà aquí a Ciutadella. Pues, la Associació Històrica de Futbol va prendre l'acord de reconèixer els gols històrics, ja que a partir del 2014 va començar ja a tenir elaborades estadístiques històriques de futbol i dels seus registres. Va ser a Sant Lluís, el primer registre històric que es va presentar el 2015, i a partir d'aquí hi ha hagut Ferreries, hi va haver Ciutadella, Mercadal, Norteño, i ara també s'està ja tancant les estadístiques de la penya Orient, penya Ciutadella, perquè la penya Ciutadella actual ve de la història del penya Orient, i verdaderament el pròxim dia 6 de desembre, amb el motiu de l'acte que es farà allà de la trobada històrica, pues, se faran els reconeixements històrics dels gols corresponents en aquest club i també altres. Però podríem dir, perquè la gent d'aquí, sobretot de Ciutadella, tingui coneixement, pues, que hi haurà 11 reconeixements. Dels 11 reconeixements hi haurà 8 que faran referència en el futbol masculí i 3 també en el femení, perquè les dones també saben marcar gols i verdaderament també de factura important pel club, per l'equip i per la protagonista, en aquest cas que pugui ser l'autora. Però podem veure de la següent manera. La penya Ciutadella ja du més de 200 gols registrats a tercera divisió, i el gol nombre 1, que l'associació històrica té establert sempre si es pot conèixer el gol nombre 1 que ha fet aquella entitat o aquella categoria, i després gols centenaris per cada un dels seus registres. El gol nombre 1 a tercera divisió de la penya el va aconseguir en el camp del Sóller amb Bartomeu allà la temporada 12-13. Després se va anar a ser en escant de Formentera el que va aconseguir el gol nombre 100 de la penya tercera divisió, temporada 14-15, i va ser a Javier Zurbano. I després també tenim un altre gol, el darrer centenari, que és que va aconseguir en el camp de Sant Marçal a través d'en Carlos Febrer la temporada passada. Passant a la categoria de competició, que seria referent en el futbol de futbol sala, també podem comentar dos gols importants en el registre de la penya Ciutadella, i és el gol que va aconseguir en el camp de Sant Cervera, Nelena Montenegro, en el partit de futbol sala femení de la temporada 2010 i 2011. Però la temporada següent, aquesta temporada va ser molt exitosa perquè van aconseguir el títol balear i ja van pujar a la segona divisió, divisió de plata, que està nombrada, diguem, de futbol femení. I va ser en el Candy Lago, que també va aconseguir el gol nombre 1 d'aquesta competició, tant per la penya Ciutadella com per registres de futbol sala menorquí. I passant a una categoria inferior, però no inferior per seus gols i la seva importància, va ser la penya Ciutadella juvenil. A la competició de l'any 2006-2007, el José Luis Torres, conegut com en Camacho, va aconseguir en el camp del Portmany el gol nombre 1 de la Lliga Juvenil Balear. En Francesc Cavaller li va seguir en el pla de netesa aconseguint el gol nombre 100. Els 200, en Nacho Rodríguez, el camp del Cerverense, temporada 2008-2009. Després, el siguient va ser el 300, que ja va ser en el derbi, que va jugar aquí a Ciutadella, entre el 12 i la penya Ciutadella. El nombre 300, els 400, va ser també altra vegada el camp de Sant Cervera, veu que aquest camp és un propici per als equips menorquins, perquè fan gols importants i determinants en la història, i va ser en Enric Barber, la temporada 13-14. I aquí a Sant Marçal, ja en més de 500, que du ja la penya, el nombre 500, va ser aconseguit per en Xavier Triay amb el partit davant el Portmany. I també dins la categoria de divisió d'honor juvenil, el gol número 1 el va aconseguir en Pedro Capó amb el Portmany. O sigui, que el nom de Portmany i Cerverense són els que repeteixen més en gols, diguem, d'un tarannà important o de registre important en això. Però en aquest acte de l'associació històrica també s'entregaran reconeixements corresponents en els gols d'altres clubs que ja duen les seves estadístiques ja establertes, com és el cas del Sant Lluís, que se donarà el gol nombre 1.500 de la seva història, del Mercadal es donarà en el golejador del gol nombre 2.500 general del club i els 500 de futbol de tercera divisió, i d'Illa Menorca, que també tenen els gols i seus registres particulars amb competició internacional, hi ha el gol nombre 1 i el nombre 50. Aquí, com que les competicions són més llunyades de temps, automàticament cada 50 gols se fa al registre. I en el cas del femení, hi haurà el gol nombre 1 en el debut que va haver la selecció femenina a Golan. Com podem veure, hi ha gols de tot color, de tota classe i de passo de tota determinació. Però l'estadística, l'important és reflexionar-les tots, perquè tots són importants per a aquell que els aconsegueix i un poc més negatius per a aquell que els encaixa.
Molt bé, molt de gols que els fan i qui ja sap, qui ja recompta, en Paco Perea. Paco, gràcies, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
¿Aún no te has enterado? En Muebles Ayes siguen subiendo las temperaturas. Prorrogamos hasta final de mes los grandes descuentos en todos los artículos en exposición, del 10 al 70% de descuento. Ven y date una vuelta por Muebles Ayes de Ferrerías y aprovechate de las ofertas más cálidas de este otoño.
A la construcció, qualsevol accident és de vital importància. Per contribuir a la reducció d'accidents laborals, suma fins a zero. Fins a zero accidents. Suma avaluació de riscos, planificació de les mesures preventives, formació i vigilància de la salut. Integra la prevenció a la teva empresa perquè a la construcció l'objectiu sigui zero. La salut laboral és un dret. Reduir la sinistralitat, una obligació. Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Govern de les Illes Balears.
89.6 FM, COPE Menorca.
com cada setmana a la Copa i en Es Matí de Menorca, com cada divendres. Temps per les cançonetes d'en Ben Marques. Bep, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Nosaltres molt bé aquí, com sempre, acabant la setmana, que sempre és una bona notícia, no?
Ai,
que tenim avui preparat. Espera. Que he dit cartells i coses que dies per el Facebook. Ja fa dies que xerres d'un concert que faràs. I
un concert que has de venir.
Sí, vindré, de clar, venir. Sí, sí. Però no, encara hi falten unes setmanetes. Com tenim la gent d'artistes convidats que sembla que vindran?
Bueno, estem els cartells, el Facebook, en un parell que venen, però estem per confinar un parell més, si tot va bé, si Déu vol, hi haurà un parell de més artistes de nivell nacional. I si no, ho farem amb els que som ara, que som prou, i els cartells prou atractius. O sigui que... I que la gent vingui a Sant Miquel dilluns, que passarà una bona estona.
Molt bé, per cert, si no heu vist mai Esteta de Sant Miquel, des que està remodelat, ha quedat molt, molt, molt cuco, que diuen els castellans, ha quedat molt bé, i a més sona molt bé.
És com un orfeón, un poc més petit,
sí,
i que la passada.
És molt guapo, és molt, molt cuidó i està molt bé. Sí,
i tècnicament està molt, molt ben preparat.
I de vinga, que... perfecte. Res, i què tenim avui?
Escolta, per fer qualsevol cosa de cop, no estaria malament ja tenir-lo a compte, aquest espai.
No, ja ho tenim apuntant, ja tots a la llista aquí, si hem de fer coses, un postre petitó, si està bé, a més gent a la casa, vull dir que...
Per això.
Molt bé.
Vinga, un clàssic a punxar en cada temporada aquí, les cançons d'en Ben Marques, ells en Miquel Arenxo, amb el cap visible des d'un candú, i una cançó que és molt xula, que es diu Seda. Vinga.
Encadéname y libérame, acércate y luego aléjate.
Con motivo del Día Mundial de la Sonrisa, la Fundación Illa del Rey, el Colegio de Dentistas de Baleares y el restaurante La Minerva organizan una cena para este viernes. Precio del ticket 30 euros. Reservas al 971 35 19 95 o a laminerva@restaurantelaminerva.es. Sorteo de un lienzo de un artista de prestigio y subasta de objetos donados a la fundación y restaurados por los voluntarios. Y recuerden que este sábado a las 12 se inaugura el Museo de Odontología de Baleares en la Illa del Rey. Colabora Grupo COPE en Menorca.
Cada dematí em costa aixecar-me, dutxar-me i agafar el cotxe per anar a la feina. Però saps que em costa més de tot trobar un lloc per aparcar. Som en Joan i tenc mobilitat reduïda. I vull demanar-te que, per una vegada, no et posis al meu lloc.
Govern de les Illes Balears.
El sabor de Donosti en Campota de Mahón. Regresamos, ya estamos de nuevo a su servicio. Saboree nuestros sabrosos pinchos y recuerde, nuestro menú especial cada domingo al mediodía. Campota, calle Portal de Mar 11 de Mahón.
Les 12 i 50 minuts, això és la Copa i és Matí de Menorca, que continua i com cada divendres, en la tertúlia, des de divendres amb els tertulians habituals que avui ens acompanyen aquí avui, serà tot amb una Marta, la tenim per terres gallegues. No sé si apagar focs o a veure Santiago, el patró, o què. Jo m'ho contaré a la Samaria, però com us durarà una tarta de Santiago, m'ho ha dit. Joan León, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estem?
Bueno, bé,
molt bé. Bé, vale. Toni Febrer, bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia, us m'agrada. Som ànimos i tal. José Barbé, bon dia. Espera, José, com és que no te sento tu?
No sé.
Ara sí, molt bé. Què tal, tot bé?
Beníssim.
Molt bé. En Joan León el tenim avui aquí, de Milàcar, quasi, perquè quasi mos queda a Eivissa aquest passat cap de setmana.
Ah, sí, ho vaig sentir, sí. M'ho van comentar que...
Què va passar, Joan?
Que havia quedat.
Bueno, lo clàssic... No diria en aquestes fetges, sinó en aquesta, en por estos bares, que diria en Toni, que el clàssic de viure a una illa va d'anar a una altra illa i per tornar va de tornar a anar a una altra illa i bueno, van quedar aïllats. Saps com a xiste de...
El que toca.
L'arzobispo de Constantinople.
Diu, cau, que hi tiro perquè me toca.
Sí, sí. És que ens van deixar... A les 5 en punt érem a l'aeroport per agafar l'avió a les 6. Resulta que van sortir a les 11 manco quart. Ens havien cancel·lat el vol de Menorca, o sigui, Mallorca-Menorca. Ens van dur per un hotel. Ningú ens donava explicacions de res. Bueno, van fer, com aquell que diu, el viatge tràgic de l'amo un xoc de suestra. Ja. Bueno. El que passa és que quan que ens ho agafem amb un poc de filosofia, i clar, nosaltres
hem de
fer 4 hores aquí, vull dir, traiem els instruments, com han fet vegades, a l'aeroport d'Orly, a França, a Estrasburg, ho han fet per molt de puestos.
Sí que teniu mala sort. Traiem
els instruments, i ens posam a cantar i a ballar. Diem al tempo, buena cara.
Buena cara, molt bé.
I bueno, la veritat és que una de les actuacions més numeroses que tinc aquest dia va ser a l'aeroport. Ens van passar molt bé, ens van fer passar molt bé en els passatgers, que també estaven molt cabrejats, sí. I la veritat és que com que la música amansa les fieres, yeah, pues, ho van tenir tot.
Per
van entrar amb IB3 i bueno, ja fins aquí ja ho sabeu.
Per això nosaltres cada setmana va ser la tertúlia, posant en Ben Marqués que mos canti un pop perquè estigueu tranquils i tal.
Sí, no, evidentment.
Bueno, a hores d'ara encara no hem demanat el passaport per anar a Catalunya, però sembla que no saben què passarà, perquè ningú sap què passarà.
És que jo crec que no ho saben ni ells.
Jo m'ho sembla que...
Ara ha sortit un senyor que és un gran jutge emèrit i tal i qual, i troba que la cosa no va per mal camí. I jo he pensat,
quin camí? Quin és el camí per ara?
No sé de quin
camí. Que és el 105, que ve.
I resulta que uns diuen que no, que tot és negre, i surt el senyor Junquera i diu que no, que tot és blanc, i que hi-ha-ha, i que aquí a vivir, que són 4 dies. No sé, no ho cap d'entendre, no? I el govern espanyol, des de l'ego, no fa res, perquè s'ha d'esperar a demà una resolució que ja hauria de fer 5 anys, que hauria d'estar feta, des de l'ego, això, com aquell qui deia, caro, malo, tarde i companyia.
Bueno, Joan, no siguis tan així.
Jo ho vaig així, Toni.
Ah, bueno.
Jo
que m'ho diguis que en Recoy, en la seva flema gallega, a l'aquell que sense aboninar peça ha aclarit tots els temes, inclús la seva investidura, sense donar res, li tinc que dir que, bueno, que és...
Chapó,
perquè un que camina fa quilòmetres sense gastar-se ni un gra ni un gra de glucosa.
No ho veiem igual.
Clar que no ho veiem igual.
Aquí una manipulació de la població de Catalunya, perquè l'han manipulada constantment.
També hi ha la manipulació del resto d'Espanya,
una manipulació
Joan, també,
de Catalunya, cosa sèria. No per part d'en Rajoy, no, sinó per part dels independentistes. S'estan manipulant. I el govern espanyol dona la callada per resposta.
No, jo no crec que doni la callada per resposta.
Jo crec que sí.
Jo crec que és prudent, per una banda, i per, si vol aplicar el 155, ja sap que hi ha qualcú que l'apoya, però que té, ha de ser curt amb els temes, mesurat en la resposta, i que han de tenir en compte que és un article que, segons diuen, no s'ha especificat massa bé ni s'ha desenvolupat, però que pensa que no pot fer el que vulgui. Per exemple, no pot fer eleccions catalanes noves perquè això és potestat del president de la Generalitat. I el president de la Generalitat està investit pel poble de Catalunya, per tant, ell no pot anar en contra de determinades coses.
Sí.
El que sí que pot fer és llevar determinades competències que facin que la legalitat es torni a reinstaurar. Perquè ara, evidentment, no hi ha un xoc de legalitats, uns que es pensen que la catalana sí que té prevalència damunt d'un altre i els altres són els espanyols. I quan demanen diàleg, tots dos estan dialogant de lo impossible, perquè tots dos s'han posat dues retxes vermes que ningú vol trepitjar. Per tant, el diàleg és un diàleg de sores. Això és la meva opinió.
Jo crec que aquí, quan ratllam de diàleg, el diàleg, en què dèiem diàleg?
El
que volen, Puigdemont i companyia, quin diàleg? Que és el diàleg aquest ara que en Junqueras se vol reunir amb les multinacionals que estan ubicades a Catalunya perquè no se'n vagin?
En secret.
Que, vamos a veure, què té d'anar a aconseguir aquest personatge, per no dir un altre nom, amb les multinacionals, quan una multinacional té ben clar que les decisions no ets aprenen ni a Catalunya ni ets aprenen a un puesto d'Europa. A vegades s'aprenen als Estats Units o a Xina, no ho sé. Però aquest tema, jo, quan veus els apoyos que pot tenir el govern espanyol, que jo, un apoyo que ho comentava jo, Antoni, fora de micro, un apoyo que m'encanta, és el d'en Pedro Sánchez, pues molt bé, que el PSOE també s'apuntin a Estinglado per aplicar l'article 155, com bé diu Antoni, jo no l'he llegit, això és la veritat, però me sembla que és per posar-lo en marxa ja. I els apoyos que poden tenir els independentistes és d'en Maduro, de Cuba i aquesta gent. Quin apoyo pot donar en els independentistes? Jo el que me preocupa més és que m'ho hem ficat dins un berenjenal, que és molt complicat, i avui podia llegir en el diari, que hi ha un article d'opinió que hi ha un senyor que diu que ben segur no estaria on estem ara si les comunitats autònomes valenciana i balear haguessin fet fa anys front comú amb el Principat, exigint les aspiracions legítims del poble català. Però aquest home que m'explica jo, és que no ho puc entendre, que jo me fiquin en Catalunya, en el País Valencià, jo som balear. Vull dir, jo som menorquí, i que no me fiquin en els països catalans, no vull saber res amb aquest tema. I una altra cosa que me preocupa més encara és l'enfrontament de les famílies. Ahir, Fusquet, passejant per Dismó, un amic conegut més conegut que amic, me deia que estava molt preocupat perquè té dos fills, fifia, que viuen a Catalunya. N'hi ha una que està casada amb un independentista, però acérrimo. I l'altre, pues, no. Amb el grup de WhatsApp hi ha hagut uns escrits de l'independentista que ha provocat una rompedura dins aquesta família, que ell va haver d'agafar el telèfon i ratllar en tots dos, de dir, escoltau, no mesclem ous en caragols. Vull dir, aquestes coses que són molt difícils després de veure com se solucionen, perquè quan tu no pots ratllar com puc xerrar amb Antoni, puc xerrar jo amb en Joan, de política sense cap tipus de problema, no, que no siguem cap talibans d'estants, però que dins una família que hi hagi aquesta rompedura La veritat és que me preocupa molt.
Jo crec que un pot xerrar de tot mentre xerra respectant les regles de joc que ja establertes i que se suposa que la majoria hi ve d'acord, que és el que no passa ara, que sembla que una part de la gent que dialoga o vol dialogar no està d'acord en les regles de joc que mos pensaven que valien per tots.
Però aquí hi ha una cosa, que per jo un dels qui no ha respectat les regles de joc i quasi te diria que és causant d'aquesta manipulació que he dit jo antes, i és que la carta, famosa carta aquesta que va remetre el senyor Puigdemont en el senyor Rajoy, resulta que jo a la televisió i a diverses cadenes i inclús a algunes, a la mateixa cadena, en el mateix programa, s'ha interpretat de tres maneres diferents. Vull dir, això és quan a una persona li demanen digues sí o digues no, no té per a què embalar una parrafada ambigua com la que ha fet el senyor Puigdemont. El que fa, en espanyol es diu marear la perdiz i en català tocar els collons.
Te refereixes a la primera carta, no a la segona.
La darrera que li ha remès.
No, la darrera queda clara. La darrera queda clara que diu que no va declarar la independència. Però diu
que sí que la va declarar.
Que
però
no,
que la va anul·lar.
Que no la
però
va
que
declarar.
Sí que la va declarar.
Jo em pensava que la gent que hi havia...
No, me l'han llegit de diferent.
No, la darrera carta, Joan, es para frial...
No n'ha fet cap de bé. Perdoni, diu, que me perdoni aquest senyor periodista, diu, però no n'ha fet cap de bé.
Diu que no ha declarat la independència, però si la repressió no acaba o no acaba determinades coses, la declararà en el Parlament.
Però tu demana a tota la gent que hi havia fora del Parlament de Catalunya el dia que la va declarar i després la va desdeclarar,
la
gent està convençuda que
la gent estava convençuda. Però ell inclús ha enviat el llibre de sessions o l'acte de sessions del Parlament en què no es va votar. Per tant, hem d'entendre que política, jurídicament i socialment...
Entonces, les firmes de 79 diputats de la Generalitat, aquestes això que...
Un peripe.
Eren el llibre de visita.
Un peripe que venen sa moto en esquí l'estan mirant i escoltant.
Un peripe que sa moto l'han comprat a molts a Catalunya.
Bueno,
jo crec que sí, que mos posarem d'acord, perquè me sembla que han arribat a un punt que tots estem d'acord que això és un desgavell. Que no tenien d'haver arribat en aquest punt.
I que els màxims responsables de tots els desgavells, resulta que el divendres, tal dia com avui, de la setmana passada, el senyor Mas i companyia, cada un se'n va, el senyor Mas per Fornells, fets arrossets, el senyor Puigdemont també, per Figueres i per Girona, a fer la seua, i resulta que dins Catalunya, aquest cap de setmana, hi tornarava a Bordell, perquè no vos penseu que aquests dos que hi ha tancats no dirigeixen els cables des de fora. Vull dir que...
Bueno, aquí... Jo penso que hi havia cola en els bancs per treure doblers.
Sí, sí.
Però treure doblers, estimat, Joan.
Si els dos millors, Toni,
perdona,
van a treure 200
euros. Però hi havia qualcú que hi treia 70 euros perquè no en tenia prou en el compte. Vamos.
Bueno,
això és fer un peripe. Bueno. Que mos han fet de peripers des de fa molts anys. I un dels culpables d'aquí, d'aquesta situació, que jo ho he dit per activa i per passiva, ha estat en Jordi Pujol. En Jordi Pujol, l'època que hi va passar tot aquell tema de Banca Catalana, que van manipular els 30, no 30, no, no va arribar a 30 i pico de jutges perquè no el feguessin seure en el banquillo ell i tota la cúpula de Banca Catalana. Ho van manipular i els van pressionar i van fer tot de tripes corazón. I quan no el van jutjar, va sortir en el Palau de la Generalitat, que havia estat un acte indigne de l'estat espanyol, del govern central, contra Catalunya. I tota la gent aquella que hi havia allà...
S'ho va creure.
Jo també m'ho vaig creure, Joan. És que jo m'ho vaig creure perquè estava a la Banca Catalana. I després, i acaba amb aquest tema, perquè ja comença a estar un poc cansat, com a deia la meva dona, rimam a estar un poc fart de sentir tot el mateix. Llegia ahir que dues persones s'havien enemistat l'any 84... amb el tema del tema polític. S'havien arribat a una tensió tan brutal que, bueno, que no s'arrallaven, no se podien veure i es criticaven. Un era en Plàcido Domingo i l'altre era Josep Carreras. Aquí van rompre les desones. van rompre sa baraja, que diuen els forasters. Però quan en Josep Carreras va tenir sa leucèmia, que es va gastar molt de doblers, perquè, clar, els rics aquests solen anar als Estats Units per fer un tractament, i m'assembla molt bé quan no el fan aquí.
Que se'l podien fer a Espanya.
I se va gastar tot el que era, tot el patrimoni quasi, de líquid i quasi de finques. Se va crear una fundació que era Hermosa, que ell, quan va indagar qui havia creat la fundació aquesta, havia estat en Plácido Domingo. I jo me'n record que aquesta actuació l'he vista jo davant la pantalla de televisió, que quan se van trobar, quan va veure això, en Carreras, se va agenollar, va posar a plorar i va abraçar en Plácido Domingo. I des d'aquell dia se van tornar a ser molt
ja,
d'amics.
Ja m'imagino, en Puigdemont plorant davant en Rajoy. Però hi ha partits polítics que van per feina. Vull dir, en previsió de del que pugui passar demà, més per Menorca demana aquest senador menorquín, Balears, en Bausà i en Antic, si aproven el 155, que se'n vagin a casa seva.
Va, dir... Jo me sembla, mira, ja que m'has tocat la fibra. Ja m'has tocat la fibra. Més per Menorca diu que demanarà la dimissió d'en Bausà i en Antic si voten a favor d'aplicar el 155. Ben igual que el 155 no sigui un article de la Constitució. Davant un fet que a nivell de govern i de Parlament espanyol consideren que Catalunya ha estat desleal, ha remput les regles de joc i demana el que no pot demanar, que és un dret de tots els espanyols, en certa manera, a poder decidir, i no només d'uns quants. Però també me molesta, en certa manera, i jo és que no és que sigui un forofo de més per Menorca, sinó al contrari, tothom sap pràcticament que a vegades som un adversari polític. Quan veig en el comunicat que diu que els menorquinistes, els menorquinistes, i la punyeta dic dins, i jo, també
no,
som...
No,
els menorquinistes també volem, etc etc. I dins aquesta paraula menorquinistes, jo m'hi considero, perquè jo m'hi considero un menorquinista. I un menorquinista, per jo, és aquell que vol i estima a Menorca i vol el bé comú i l'interès general de Menorca. Per tant, que no me mescli dins els menorquinismes en la seva demanda, obsoleta de demanar la dimissió possible de dos per fer una responsabilitat política que tenen que assumir com a parlamentaris.
Que no dimitiran, evidentment.
Supos. I, a més, hi ha una cosa que també me molesta, que diu que el diputat menorquinista, com jo, Nel Martí, ha afirmat que els dos senadors haurien de respectar la voluntat del Parlament. I jo li he remet a tota la hemeroteca a veure ell, com a Nel Martí i com a més, les vegades que ha deixat de respectar la voluntat del Parlament, que per majoria havia votat determinades coses i que ells s'han oposat. Inclús li vull dir que va amenaçar en Narcent del govern, com així ho va fer, per no respectar la voluntat del Parlament. Hi ha que tenir un poc de sèbils i memòria política per fer aquest tipus de comunicat en contra de el que un pensa. I per acabar, senzillament vull dir que les coses s'arreglen amb diàleg i polític i no amb amenaces i demanant tipus de dimissions per complir amb un deure ineludible que és mantenir la seva postura i la seva dignitat com a parlamentàries nacionals.
Supos que ratlles del partit aquest...
Meu.
Que no, Daniel, que aquest havia proposat també per una policia autònoma, com els Mossos d'Esquadra aquí a Balears. Es disbarat, però jo, es disbarat més gros que se pot fer, baix del meu punt de vista, ve a fer una policia autònoma paral·lela amb el que és la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i si m'apures,
et saig de tot. Vull recordar que deu fer cosa de 15 dies o un mes per Menorca, es va juntar amb Esquerra Republicana de Catalunya, amb Bildu, me sembla, i no sé què punyetes,
sí,
a una reunió secreta, i van fer un comunicat on els menorquins, i ja hi som, surrogam la representativitat de tots els menorquins amb una idea clara, concreta i precisa de posar la llavor d'un futur estat menorquí.
Jo també, hi ha una cosa que també m'agradaria comentar-ho, que és el tema de la llengua. La llengua també és un partit d'aquest que també està apostant molt, o català o l'altre. Jo m'he trobat a Sones Pases que la majoria de gent ratlles castellà, no tens cap problema amb ells, i la veritat és que tanta insistència amb el tema de que els professionals de l'infermeria, dels doctors, que tinguin l'obligació d'aprendre el català, jo m'assembla que ho hem de fer, és apretar-los, perquè el que han d'estar és el dia, perquè quan un se'n va fer una prova, com li ha passat a qualcun qui està a prop d'això, que després li van dir, bueno, i això m'assembla que aquí no li ha... Jo el que vull és un professional que me digui, les coses, pam, pam, pam. Perquè aquestes cosetes que li dones voltes, malament rai. I quan te'n reivindicarà a Balears que tinguem almenys un al·lergòlogo, que no en tenim cap. Som l'única comunitat d'Espanya que no hi ha un al·lergòlogo. Saps què mos van dir?
Perquè no sap català.
Els socios, no, perdona, no, els socios que estan comandats per la teua presidenta en Armengol. Va dir, bueno, al final si tenim un doctor de capçalera no tenim per què tenir al·lergòlogos.
Clar que no.
En tot cas, el tema de la llengua es veu que amb el tema de la llengua es veu que els professionals no van ser consultats per aquesta qüestió, perquè segons publicava la premsa mallorquina aquests dies, tots els gerents dels hospitals públics de Balears havien dirigit una carta a la consellera de RAM o no els consellers responsables d'aquesta qüestió, de que seria un greu problema per ells no poder contratar les persones més eficients si posaven aquest tipus de...
Jo m'assembla que no han de magnificar excessivament lo de la llengua. Jo som partidari de la llengua.
Jo també.
I de la llengua catalana.
Jo també. De les dues.
No, exacte.
De les dues.
De les dues. Jo no entraré en l'assumpte del menorquinisme, ni menorquí, ni mallorquí, ni bisanc. Si no, evidentment, seria un poc curt no assumigués que tenim les arrels de la llengua mare, que és la catalana. Bueno, això ho he aclarit. I m'ha manifestat aquí més d'una vegada que han determinat les accions per reivindicar o poder accedir a un càrrec públic. Jo no, sempre he demanat que no fos vinculant, sinó que fos un mèrit tenir una llengua diferent de la castellana, inclús un mèrit que un sàpiga anglès, com a vegades en determinades qüestions i promocions donen punts a un que sàpiga anglès amb un certificat B1, B2 o B3 de l'anglès, com un mèrit per accedir a la funció pública, per exemple. Per exemple, que tenc que dir jo, un policia ciutadellant de guàrdia urbana normal municipal, a hora d'opositar, jo crec que s'ha de demanar el castellà, el català, i si m'apretes, donar punts per si sap anglès, perquè pugui donar un bon servei en l'estiu. Per tant, jo desmitificaria l'assumpte del català i, evidentment, me sembla que no tinguem determinades prestacions perquè una persona no sap català, evidentment, sempre ho he qüestionat i ho qüestionaré.
Molt bé. Més qüestions? Voleu xerrar de qualque cosa en particular? Són la 1:12 minutets. Joan, tenies qualque cosa així apuntada a l'agenda? O si no,
bueno,
Antoni, José,
jo el que volia dir sobre el tema aquest del català i dels doctors i això, que no m'estranya amb els dirigents que hi hagi aquí a Menorca d'IB Salut. No m'estranya que es vulgui fer aquesta sublimació del català en contra de la professionalitat d'un doctor.
No, si s'han queixat, no. Si la notícia és que a tots els gerents dels hospitals públics de les Balears s'han queixat, supos que inclòs.
S'han queixat, però és de mono.
Todos los hospitales públicos de Balears.
Todos no.
Ahí va, venga.
Públicament, si aquest senyor surt en el diari Menorca o a la COPE, dient que sí, que apoya que els doctors de fora venguin sense que el català sigui un mèrit i no un requisit, entonces jo diré el contrari. Però mentre tantes, conec.
Era una carta interna.
Sí, hi ha una cosa que s'està acabant aquest dia, que és el búnquer aquest per posar la radioteràpia, que en Joan sap molt més que nosaltres, o menys que jo, que jo el que exigiria en els qui venguin aquí a donar aquest servei de radioteràpia, menys ratllar de català i més tenir uns grans professionals perquè sàpiguen manejar molt bé el que són els aparatos aquests de radioteràpia.
Venen bons professionals
això...
i me consta, perquè és Joaneda qui ho fan, això. Joaneda posa la radioteràpia...
Per això que tu estàs entrat... De...
Per això he tocat un poquet el tema.
Segur que venen bons professionals.
Perquè hi ha molta gent, Joan, qui mos escolta, i no tothom està d'acord de que hi hagi implantat aquí la radioteràpia, perquè diuen, jo m'estim més anar a zones passes que no venir aquí, que és un engorro, una tena palma, que has de fer un mes allà, o dues setmanes, o tres. És... Però, clar, allà, quan te'n fan 1.000, aquí en faran 10.
Mira, per a mostrar un botó. Per a mostrar un botó.
Jo t'ho dic, t'ho demana tu, perquè sí. És que m'ho escolti, que quedi tranquil, que
mira,
quan s'implanti això.
Mira si pot quedar tranquil. Que ratllant, ara ratllam de radioteràpia i ratllàvem de fer, per exemple, resonància magnètica. Quan només podies anar a mo, la gent es queixava que havia d'anar a mo. Ara, gràcies a Déu, poden venir a Ciutadella també a fer una resonància magnètica.
Sí que es va.
I amb una professionalitat indiscutible.
Sí que es va.
Indiscutible. Per tant, que estigui tranquil·la la gent, que si tenim una radioteràpia a mo, que la ben explotin, que es facin totes les proves que s'hagin de fer per no haver d'anar a zones passes. Que no sigui cosa que de pas li anulin un vol, com jo.
Joan, mira, tornant a lo que t'ha dit que els gerents dels hospitals de Balears s'oposaven en el català. Dia 16 d'octubre, és el diari El Mundo. Titular, todos los gerentes de los hospitales se oponen a la obligación del catalán. I més avall, dius... posa tots els gestores de los hospitales públicos de les Illes, en el qual tots, vol dir tots. I era una carta que van enviar en el director general, en Juli Fuster.
Fa 4 o 5 dies va sortir en el Menorca una foto i una ressenya de que els professionals de Mateu Urfila demanaven que, precisament això, que no fos un requisit, sinó que fos un mèrit.
També tinc que dir...
Senyal de que les altes jerarquies d'allà no hi estan gaire d'acord.
Bueno, també tinc que dir que per IB3, en aquell programa que fan després de les notícies, que dura 4 hores, 5 dies, no sé què punyotes, el que vulguis, també va sortir el que en Josep ha insinuat, que no hi havia pediatres des de sols, i va sortir... I va, bueno, n'hi ha, però no n'hi ha, és que molta gent voldria que hi hagués...
Hi ha els doctors de cabecera que fan de pediatra.
Bueno, i també per determinades circumstàncies. I va sortir el gerent, Toni Gómez Arbona, el meu company, amic i solidari.
Ara.
Per què no? No hi ha cap problema. Tens cap problema?
No.
Bueno. I va explicar les raons, i també sí que es deva que va dir que mentre no vengui un pediatre titulat o no s'ho cobresqui la plaça, evidentment determinats serveis els metges de capçalera i es poden emprar. Però, evidentment, per una persona, un usuari, que té un Fiat, que té determinada cosa i que veu com a pare o com a mare que pot ser greu, vol, evidentment, i és molt normal que vulgui... que vulgui un especialista en l'assumpte. Aquí teníem un, que ja sap, evidentment, aquí teníem una de pediatre, molt coneguda, que son pare era un gran pintor, i resulta que ja se va jubilar.
José, dus molt de papers i dius poca cosa.
Sí, no, bastant poca cosa, perquè ara m'estem mirant un poc el que va passar al ple de Ciutadella, que va ser un desgavell, es veu. El més important és el tema del procés de Catalunya. Que un ajuntament menorquí que tingui el verdader problema i la notícia sigui que no es van posar d'acord, que és qui va presentar la moció, que era el PP apoyat per un PCM. Després el del PCM, PSOE i Junts...
Però el PP que donava suport en el procés?
No, suport, demanava suport per als policies, aquests que havien anat allà enviats per als fiscals i per als jutges,
però això,
no per al govern.
Com es valora la família? Que et suposa que tothom dona suport a les forces de seguretat?
Sí, però es veu que aquí van votar en contra i se la van tombar. Però jo el que me refereix és no tot sol que és el qui ho presenta i és qui s'ho carreguen, és que a un ajuntament, amb la problemàtica que tenen, perquè un poc més avall pots veure que ara s'hauran de gastar més de 300.000 euros per una pluf, un pluf que hi va haver d'una piscina,
un pufo
en castellà. Bé, 300.000 euros, i bueno, i sembla ser que el portaveu de l'equip de govern va dir que això no tenia d'haver anat en el ple. Com que no té d'anar en el ple?
50 milions.
Estem ratllant aquí dels doblers aquest, que costarà 50 milions de pessetes, de les antigues pessetes, però jo encara compto amb pessetes quan ratll de milions.
I és que també és la idea de fer una piscina d'aigua salada a 50 metres de la mà, també hi ha que tenir llums per arribar-la a fer.
Però sí. Tenia una granera que anava
pel. Sí, bon. O bé, són idees d'aquestes que...
Sí.
Que
en canvi, sí que m'ha agradat, ja que dius això d'esplot, després hi tornarem amb aquest, s'assunto de voler concentrar determinats serveis de
serveis municipals.
Serveis municipals, perquè clar, quan un comença, m'han contat avui, han d'esdevenir aquí, m'han contat una anècdota molt curiosa, que hi havia un servei municipal que era de mecànica. Hi havia de mecànica.
Per arreglar els cotxes i vehicles municipals.
I hi va haver una època, no s'ara, vam ser la gent es col·loca, que resulta que tenien llogat en el responsable de la mecànica, el taller que era seu i la maquinària que també era seva. I cada mes pagava taller i manutenció maquinària. Sí. Em sembla correcte que després en aquell edifici de la GESA ho tindrem més a prop perquè tindrem policia, ara els serveis municipals, bomberos, canera i tot això, hi hauria tot un espai.
I és Mercadona.
I és Mercadona per si hi ha cosa que... Bueno, lo des Mercadona és un altre assumpte. Però bueno, no me desagrada tinguent en compte que també és de bé que de lloguers, i això la gent ho hauria de saber, s'estalviaran com a 60.000 euros.
I després també
això vol dir que, em perdona, que en 5 o 6 anys, o 7 o 8, és que vulguem, quedarà pagat i amortitzat.
I després també hi ha que dir que l'Ajuntament des de fa molt d'anys té edificis dels quals en fa un mal ús o no en fa ús.
O no en fa ús.
Exemple, 450 metres de...
Aquí baix.
Aquí baix, de la COPE, fa 6 anys que en Ramon Sampol ho va tancar.
Segons d'Espanya.
I no s'ha
obert. Segons Fareu i molt més.
I aquí baix, vull dir, nosaltres som dalt i no ha caigut encara. Vull dir que... Bé, i ja que xerran de coses municipals, aquest dia es me diuen que hi ha un excés de persones que van a demanar urgentment el certificat de resident perquè acaben temporada de feina i se n'han d'anar a casa seva i volen el descompte. Gent que no sap que per tenir aquest tipus de descompte s'ha empadronat i que s'empadronen només per aquesta qüestió del descompte. Els ajuntaments no se n'alten ni una set d'aquesta qüestió perquè com més empadronats tens dia 1 de gener, tant cobres de l'estat.
Sí, perquè hi ha un repartiment amb els nombres d'habitants.
Això és un tema que no els hi preocupa. Però és un tema, són uns doblers que mos estafen a tots, els qui només empren aquest recurs d'empadronar-se, encara que sigui només per 3 dies o el que sigui, per aconseguir el descompte del resident. Doblers que surten de la caixa comuna que pagam entre tots. Sí, però és un tema que no preocupa.
Però si ho controlessin, tenen l'obligació de viure com a mínim 6 mesos.
Però és que ningú exigeix aquesta obligació.
Clar, perquè te vas a l'Ajuntament, és el primer que no li interessa. Perquè a vegada, així d'aquesta manera, les estadístiques van pujant de residents d'aquell municipi.
Bueno, però el que diu ell és de bé. O sigui, si per el nombre d'habitants tenim més aportació, diguéssim, estatal, com que la residència, es descompte de resident i hi ha un 70 o un 75% que paga l'estat, allò és bossa comú, que també paguem nosaltres indirectament, el 75% surt dels nostres impostos. L'estat
no té la maquinota,
l'estat paga i recauda de nosaltres. Per tant, el que paga és el que ha recaudat de nosaltres. Per tant, és indirectament un frau i un perjudici que ens fa a nosaltres i a les nostres societats.
És a dir, que a vegades quan exigim moltes coses a l'Ajuntament, a l'autonomia, en els governs centrals, hem de pensar que entre tots devem més d'un bilió d'euros, en el qual és mal de fer, poder fer coses molt esplèndides en la quantitat de deute que tenim.
Sí, però el que podíem fer, ella va ser morts de damunt, com és aquí Ciutadella, com tu deies bé, aquí baix, si és un local que no l'hem perdut de fa molt d'anys, que el venguin. Que el venguin, faixin caix i allò que ho invertesquin, però que no sigui per gasto corrent, sinó per inversions que tingui de fer l'Ajuntament. Aquí el que sempre hem dit des de fa segles, aquí tenim una figura a Espanya que diuen el pícaro. Jo crec que no hi ha cap país d'Europa que tingui el pícaro, vull dir, el tenim aquí, i aquí de pícaros està però ple de per tots els costats, com són aquests que tenen el descompte de de resident, que s'empadronen aquí, que fan esperit...
Van aixecar el papelito pel bitllet, diuen.
Després s'aqueixen perquè si hi és més car, un que fa comptes a veure si li convé més venir aquí per tema fiscal o no, però jo, la veritat, l'altre dia ho comentava amb un perdismo, perquè jo som una persona que m'agrada que la gent se comporti, que aparqui quan a on té d'aparcar, que no, que si tu has de posar un tiquet el posis. Me comentava un en el carrer de davant que seu, que un puesto que és d'aparcament de discapacitats, normalment hi ha els qui són generals i els qui és d'un particular discapacitat que li posen la matrícula, etc. Aquest era un d'aquest que no hi havia per matrícula. Hi havia un cotxe d'un discapacitada que feia 3 dies que estava aparcat allà. Això és un frau que fa en els seus companys, que també són minusvàlids, perquè si tu tens aquest problema, tu has de pensar que aquell puesto no n'hi ha molts i tu l'has de deixar. I si tu vols aparcar, te l'endús a la línia d'escó, te l'endús a una altra banda, etc etc. Però també després hi ha molta de gent que s'acolumpi amb aquest tema. I és un tema que jo m'indigna quan t'enrall. Perquè molta de gent que té el cotxe amb la targeteta aquella de discapacitat, quan no dus discapacitat, també aparca allà mateix. I és un tio que va més lleuger que jo per caminar. I jo m'ho puc dir una cosa. La meva dona té una minusvalia. Podria tenir una targeta de discapacitat, però ella camina sense aquest tipus de problema i no em va voler de targeta. Anem a aparcar a un puesto que tinguis de pagar. I això, la problemàtica és el que jo deia al principi. El pícaro espanyol, en general, i també pícaro català, perquè també hi han de posar els catalans dins aquest sac.
Bueno, això és una problemàtica també molt recurrent, perquè no sols això, no sols hi ha aquests pícaros de vado per minusvàlid o el que sigui, també hi ha els normals de vado, que es pensen que perquè a casa seva té un vado, ells tenen dret a aparcar el seu cotxe.
No pot aparcar.
I però si li poses tu, n'hi ha qualcú que te denuncia, inclús que sigui per un pam, perquè te pot treure el cotxe. Però quan hi ha el seu, res. Un. I després, una discriminació, ho diré entre cometes, d'aquelles zones verdes pròpies i exclusives de residents, que sembla que tenen un aparcament permanent per tota la vida i per tota la setmana i poden deixar el cotxe tranquil·lament allà sense cap tipus de rotació, perquè són verds i són residents. També hi hauria qualcú que hauria de posar un poc d'aclariment en aquest tipus d'usos que se'n fan privilegis en contra d'uns altres, ja sigui es vado normal, ja sigui es vado de l'altra manera, o ja sigui...
Se sona verda.
I una revisió també de permisos d'aquests que posen en la guantera del cotxe, a la revisa de la guantera del cotxe, que estan duplicats.
I què vols dir, duplicats?
Duplicats.
Doctor.
Si jo tenc dos cotxes, pues tenc que tenir dos permisos. Això és injust. Jo crec que si una persona està en es, té sa,
no una minusvalia...
No, una minusvalia, els de les minusvalies, hi ha que revisar abans qui té la minusvalia i qui no la té, perquè hi ha molta gent que té els de sols de la minusvalia
i surten dels cotxes corrents
i caminen més de veres que jo, i jo camin bastant de veres. Però el que jo deia, que desvers, és que deies tu desvers.
Sí, bueno, això
és ver. Hi ha molta targeta verda duplicada.
Ah, bueno, vale.
Molta. I és una de les coses que si passen i veuen la targeta ja, ni siquiera se'l miren. I això, el que dius tu, hauria de tenir una rotació. Que tu puguis viure en el casc antic i tinguis el cotxe aparcat a una zona d'aquestes verdes permanent per los siglos i los siglos, és una injustícia davant dels altres. Perquè jo també necessit anar a un puesto o a l'altre dins el casc antic i també vull aparcar. I no també... té per què aparcar en el sistema hora o fora, a les afores de Ciutadella i va d'anar a peu a comprar cosa en el mercat, per exemple.
També li diria a Antoni, el desvado permanent d'aquest, que el dueño aparca davant, no és un problema del dueño, és un problema de la policia local. La policia local el que té de fer és multar-lo. I si aquest diu, no, és que això és meu, és igual, vostè pagui la multa. Faci el recurs que vulgui, però vostè pagui. I estic convençut que no hi haurà cap bala ni cap baldesa que hi retorni el doblers aquest.
Bueno, salvo que no sigui qualque ajuntament.
I ja que s'han de multes també els amos descans, a vegades en veus molts que van en sa bosseta i repleguen allò calentat que fa una mica d'allò, però bueno, i molts que no duen bosseta i deixen sa el regalo mig del carrer, si no passeu passatgeres de molt de pobles i veureu que hi ha gent molt mal educada. I és molt mal educada, sí.
No, i després, i aquí també surten els diaris avui una espècie de polèmica d'una zona on volen posar un carril bici, i sembla ser que llevarien aparcaments.
Pels comerços.
Pels comerços. Bueno, jo encara no tinc una opinió molt clara en relació a aquest assumpte i a aquesta zona. Però, sí, el que vull dir és que es llevar determinats aparcaments no té per a què afectar a clients. I, a més, es caminar és saludable.
José, jo també, 10 segons.
Sí, 10 segons. Mira, jo diria que amb el tema de sa velo, que deies, Valtres, el carril velo, jo crec que Ciutadella se té de posar d'acord de que s'hi instal·li a puestos nous, perquè aquí sí que l'emprau a sa velo. El que no hi ha dret és que el que se va gastar a Mo per fer un carril velo per dins Mo, en ses costes que hi ha, que no l'hem per... No, no, ja no n'hi ha. Però no l'hem per quasi ningú.
Per anar per costa per avall.
Aquí me sembla molt bé, el dels velos.
Ràcida, vinga, que acabam. Ja mos toca anar a fer sa cerveseta a moments, com cada setmana.
I esperàvem a Marta per poder ratllar de sa derogació.
Sí, com que estem encara estarà vigent.
Jo crec que n'hem de ratllar. Però jo dues papers aquests ets a dur a preparar.
Jo dic que jo posi dur molt de papers,
però no hem tocat el tema, ja el farem a Marta.
Vinga, Joan, Toni, José, gràcies. Fins la setmana que ve. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Y tú.
Tuca, tuca y tú.
Atención, tuquero. Esta semana en Tuco Muebles, el transporte y montaje de tus muebles es gratis. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. Y además esta semana, transporte y montaje gratis. En Menorca, calle Sabaters 9, polígono de Ciutadella.
D'aquí uns momentets, al Mirall, a la 1:33. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu. Adéu.